Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matosos a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i el Rafa Sanahuja a la redacció. Judicialitzar la política o polititzar la justícia són idees que surten sovint els últims mesos i anys en el debat social. Avui el president Quim Torra ha tornat a comparèixer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per dir alguna cosa sobre el que va ser el seu gest de no despenjar a temps una pancarta en la segona campanya electoral, en què ho va fer també, però amb retard. I d'altra banda, hem sabut que el govern espanyol ha anunciat avui que posarà en marxa a partir de la setmana vinent els tràmits per procedir a les peticions d'indult sobre els líders independentistes que són a la presó. Podem pensar tots moltes coses sobre el que ha passat, especialment des del 2017 fins ara, però volem reivindicar una crida que fa molta gent, més enllà de les seves idees, i és que els problemes polítics s'han de resoldre des de la política, de la manera que es pugui, amb voluntat negociadora i de diàleg, i això sí, sempre amb pau i concòrdia. Passa un minut i mig de les 6. Avui tindrem un programa dens informativament. Parlarem precisament d'aquests possibles indults d'aquí a uns mesos es podrien produir. Ens acompanyarà Eduard Ibáñez, advocat, jurista i director de Justícia i Pau a Barcelona, a l'entrevista. I a la segona part parlarem de cultura i pandèmia, sobretot del món coral, que ha patit molt i està patint encara les restriccions. Ens acompanyaran la presidenta del Moviment Coral Català, Mercè Cano, el president de la Federació de Cors de Clavé, que és Bruno Nájera, i també uns minuts la presidenta de la Federació Catalana de Pueri Cantores, Esther Lara. Ens posem en marxa. I ho fem abans del resum informatiu amb el pensament del dia avui amb el director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Déu vos guard. Tal dia com avui, 23 de setembre, però de l'any 1889, un artesà, Fusajiro Yamauchi, a Kyoto, al Japó, va fundar l'empresa Nintendo Koppai amb l'objectiu de produir i comercialitzar un tipus de joc de cartes, la principal característica de les quals era que incorporaven il·lustracions en lloc de números. Als anys 70, Nintendo va posar a la venda la primera joguina elèctrica al Japó i als 80 va començar a desenvolupar el primer sistema portàtil de videojocs. En totes les generacions de videoconsoles, Nintendo ha canviat radicalment el món dels jocs. Es calcula que actualment hi ha més de 1.200 milions de videojugadors en el món, una indústria en ple creixement. Quins valors i antivalors es difonen per mitjà d'aquests artificis? És una pura evasió o és una escola en paral·lel? Bon dia.
El mirador de l'actualitat. Una estona diferent per conèixer els temes que ens interessen. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Resum informatiu. Abans, Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Recordem que tenim un número de WhatsApp.
Així és, consultes, suggeriments, opinions, crítiques, tot el que els nostres oients vulguin, al WhatsApp de Radio Estel, que és el 663-99-30-62. A partir d'allà podeu participar amb els vostres missatges i àudios. WhatsApp de Radio Estel, 663-99-30-62.
El govern català demana a la ciutadania ja reduir les reunions a un màxim de 6 persones.
Així és, Ignasi, a les portes d'un pont de la Mercè per a molts ciutadans de la regió metropolitana de Barcelona i davant l'increment del risc de brot dels últims dies, el govern demana a la ciutadania que eviti les trobades socials de més de 6 persones. Ara per ara, aquesta restricció de les trobades socials només és una recomanació perquè, per ser vigent i convertir-se en obligatòria, necessita l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en tractar-se d'una limitació de drets. El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha demanat aquest dimecres que els ciutadans es posin al cap que les trobades només poden ser de 6 persones.
S'han aprovat ja mesures addicionals a la comarca de la Cerdanya, on s'ha disparat el risc de brot.
Així és, segons les últimes dades de salut, la Cerdanya té un risc de rebrot disparat per sobre de 2.000, quan la mitjana catalana és de 186, i la velocitat de contagi està per sobre de 2, quan el total de Catalunya està en 1,13. Les noves mesures són en principi per a 15 dies i entraran en vigor un cop es publiquin al DOC. És per això que s'han aprovat aplicar mesures com les que ja estan en vigor a Girona, Salt i Reus, on per cert les han prorrogat. Són les següents: limitar el 50% l'aforament de bars i restaurants, prohibir el consum a les barres, limitar el 50% l'aforament de cerimònies, limitar el 70% l'aforament en esdeveniments culturals i el 50% l'aforament en esdeveniments esportius.
Un 7% de les escoles tenen algun grup bombolla aïllat per positius de Covid.
Són 602 els grups en total escolars que estan confinats a causa d'algun positiu per Covid-19. La secretària general d'Educació, Núria Cuenca, considera que els contagis detectats fins ara en general s'han produït fora dels centres educatius.
Hora de saber quin temps faran les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg de les properes hores continuarà la nuvolositat entre variable i abundant cap al nord de Catalunya. Encara podem tenir algun ruixat cap al Pirineu de Lleida, però la previsió per demà ens anuncia un petit canvi de temps. Augmentarà més la nuvolositat i ja des de primeres hores a les comarques del sud i de Ponent el cel força nublat i al llarg del matí ruixats de caràcter dispers que durant les hores centrals del dia, entre mitjà i primeres hores de la tarda, poden arribar a la mateixa costa central. Per tant, doncs, comarques bàsicament de Barcelona, nord de Tarragona i també del sud de Girona. Serien ruixats de curta durada i amb poca aigua, però que poden afectar aquest sector. I de cara a la tarda, aquest risc de ruixats afectaria sobretot comarques del Pirineu. A la resta, obertura de moltes més clarianes. Demà, temperatures més o menys com les d'avui, per tant, calor i xafogó. Canvi de temps radical a partir de divendres, amb ruixats a les comarques del Pirineu. I atenció, la cota de neu que pot baixar fins als 1.400 metres. I de cara a divendres, sobretot, descens de les temperatures que ens portarà un ambient de plena tardor que s'accentuarà de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. I el Papa ha reivindicat avui un futur en què el qui té més es comprometi a servir. Durant l'audiència general, Francesc s'ha referit a la importància de la participació activa de tots els ciutadans en la superació de l'actual crisi sanitària i alhora social, econòmica i política. Ha assegurat que cadascú de nosaltres està cridat a assumir la seva part de responsabilitat. En una nova reflexió al pati de Sant Damas del Vaticà, el pontífex ha recordat que no hi ha veritable solidaritat sense participació social, sense la contribució dels cossos intermedis, com ara les famílies, les associacions, les cooperatives, les petites empreses i les expressions, en definitiva, de tota la societat civil.
Ràdio Estel.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Església Viva, el programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Aquest dijous 24 de setembre, festa de la Mare de Déu de la Mercè, Ràdio Estel t'ofereix la missa pontifical presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada per alguns bisbes i preveres. En directe a 11:15 del matí des de la Basílica de la Patrona de Barcelona. Recordeu, us esperem aquest dijous a la missa solemne de la Mercè a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
5 minuts i serà un quart de set. El procés de petició d'indult per als presos independentistes començarà a caminar a partir de dilluns vinent. Ho ha anunciat al Congrés dels Diputats aquest matí durant la sessió de control el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, en resposta a la diputada Laura Borràs. De fet, hi ha 3 peticions presentades que fan referència a aquests presos de l'1 d'octubre. Per valorar tot plegat i conèixer una mica més què pot passar a partir d'ara, ens acompanya Eduard Ibáñez, advocat, jurista i director de Justícia i Pau a Barcelona. Senyor Eduard Ibáñez, un plaer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, podríem dir que ha estat un anunci inesperat, una mica sorprenent, almenys per a la immensa majoria dels ciutadans. Ho ha estat també dins els àmbits judicial i polític? És a dir, es preveia que podia passar això?
Bueno, sí que ha sorprès una mica, encara que no hauria de sorprendre, perquè quan una persona, un ciutadà, que ho pot fer qualsevol ciutadà, sol·licita l'indult de qualsevol persona condemnada, el govern té l'obligació de tramitar aquesta petició i respondre. Per tant, això no hauria de sorprendre, però potser sí que ha sorprès la manera d'anunciar-ho o el fet de que ho fes com ho ha fet, no? O quan ho ha fet i com ho ha fet. Però la veritat és que no en si mateix, no? És un anunci d'una cosa que és molt normal perquè la llei la preveu així. La llei, una llei de l'any 1870, diu que el govern ha de respondre a aquestes peticions amb una sèrie de tràmits.
I l'indult és un mecanisme que no anul·la les condemnes ni els processos judicials, però que sí que és facultat del govern per, dient-ho en paraules col·loquials, per perdonar, no? Per perdonar la condemna i, per tant, que aquestes persones condemnades puguin sortir de la presó.
Sí, o sigui, la llei d'indult en aquests moments vigent el que preveu és la possibilitat que el govern anul·li o esborri una determinada pena o sanció, no el procés ni la sentència, sinó una determinada pena o sanció imposada en la sentència, que la pot anul·lar o extingir, per dir-ho així, total o parcialment. És a dir, que és l'habitual, eh? És a dir, anul·lar la pena en la seva totalitat, que és una cosa molt excepcional, i que a més només es pot fer quan el mateix tribunal que ha sancionat ho demana, eh? O bé, que és el més habitual, reduir-la, commutar-la, que diu la llei, és a dir, substituir-la per una altra menys greu, eh? Això sí que és habitual. Això és habitual des de fa molts anys, bueno, des de fa més de 100 anys, i es produeixen doncs, indults per tota mena de delictes, eh? Incloent a vegades per assassinats, per delictes de terrorisme, per corrupció, per tortures, eh? Això, cada any, si un mira els indults que es donen, perquè es publiquen, doncs ja es veu que això és habitual. Evidentment, habitual no vol dir que sigui una... s'indulti a la majoria de la gent, però sí que se'n donen molts, no? I això és una decisió que es pren sobre la base que en l'aplicació de la llei, l'estricta aplicació de la llei, a vegades no és a la pràctica prou justa, no? Això és el que, així ho diu la llei d'indult, no? És a dir, que la llei pot preveure que una determinada acció s'ha de castigar amb una pena, però que tenint en compte totes les circumstàncies, en aquell cas concret, no és prou equitatiu o no és prou just o fins i tot diu la llei o és inútil, diu, no és d'utilitat, no? Uh-huh. Aleshores, és en aquests casos que la llei dona al govern aquest poder, que és un poder absolutament discrecional, és a dir, que el govern és un acte polític, de fet, no? El govern, d'acord amb raons de lo més variat, no? Pot decidir que en un cas una pena és injusta.
I senyor Eduard Ibáñez, quins passos se seguiran ara en aquesta tramitació que pot durar, pel que sabem, uns mesos? Ens ho pot explicar, ni que sigui telegràficament?
Molt telegràficament, el que ha de fer el govern és demanar al tribunal sentenciador, és a dir, en aquest cas a la sala segona del Tribunal Suprem, que és la que va condemnar els penats del procés, el seu parer, amb un informe que la llei especifica que ha de ser molt detallat, i la seva opinió sobre si s'ha d'indultar o no aquestes persones, cosa que tothom imagina que serà probablement desfavorable, no? Però, en fi, s'ha de veure. El tribunal també ha de sol·licitar al Ministeri Fiscal l'opinió. I amb aquests dos informes, també si hi ha víctimes, en aquest cas no hi ha víctimes, perquè van ser delictes de sedició, de prevaricació, és a dir,
desobediència o...
Desobediència, exacte, o malversació de fons públics, en aquest cas no hi ha víctimes concretes, no? Per tant, amb aquests dos informes, bàsicament, el govern ha de decidir, amb un decret, amb un reial decret de tot el govern, si concedeix o no aquest indult, i sobretot ha d'especificar quines conseqüències té, és a dir, si és un perdó total, cosa que ja no pot ser, per el que he dit abans, i també perquè ja porten uns quants anys complint la condemna, no?
Clar.
I si és parcial, amb com quedarien aquestes condemnes, és a dir, si hi ha una reducció de la pena, doncs, que podria ser menys presó, o fins i tot podria ser canviar-ho per una multa, o mantenir només la inhabilitació, etc. Bàsicament aquest és el tràmit, eh?
I el govern espanyol podria decidir, encara que... podria decidir concedir l'indult total, encara que els informes del Suprem i del Ministeri Fiscal siguin desfavorables, amb els matisos que calgui?
D'un total, no. Almenys, així ho entenc jo, i a més, és que se n'han donat poquíssims, eh? L'indult total no, entre altres raons, perquè a més ja porten complint una part de la condemna, això no es pot esborrar, no?
Clar.
Per tant, jo entenc que el límit seria el temps que ja porten, que portin complert en el moment en què es concedeixi l'indult. Aquell temps quedarà ja com a condemna i hipotèticament es podria condemnar tota la resta de la condemna. Hipotèticament, ara jo veig molt difícil, realment.
Es podria concedir un indult que comportés la sortida immediata de presó, per entendre's,
sí,
no?
Sí, tècnicament és possible, però evidentment això tindria un cost polític molt important pel govern i jo, sincerament, crec que és molt difícil. També caldrà veure què diu el Tribunal Suprem i què diu la Fiscalia. En funció d'aquests informes, que poden ser més o menys favorables o potser més o menys desfavorables, en funció d'això el govern tindrà més o menys poder, força política, per entendre'ns, no?, per justificar la seva decisió.
I ja per acabar, senyor Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau a Barcelona i advocat, amb l'indult ja concedit, suposant que això es produís, el Tribunal Suprem el pot tombar?
A veure, tècnicament es pot, tal com està previst legalment, sí que es podria, tota decisió del govern es pot impugnar a la jurisdicció contenciosa administrativa, que és una altra jurisdicció diferent de la penal que ha condemnat aquestes persones. Tota decisió del govern es pot impugnar als tribunals i llavors el que es podria és arribar a anul·lar l'indult si s'haguessin incomplert els tràmits o fos una decisió completament arbitrària o completament fora de la llei. És a dir, abans hem dit quins són els requisits per concedir l'indult, en quins moments, quan es pot concedir, quan no, no? Si realment el decret d'indult fos totalment fora d'aquests paràmetres legals, sí, clar, que es podria anul·lar pels tribunals, en aquest cas contenciosos administratius. Però jo, que jo sàpiga, això no ha passat mai.
No ha passat mai, això és el que... Per això m'hi referia, per això m'hi referia. Veurem què acaba passant. Moltes gràcies. Reivindicàvem avui a l'inici del programa les solucions a problemes polítics des de la política, doncs potser una decisió en forma d'indult pot ajudar, no?, a fer més política.
Sí, jo crec que sí, que ajudaria bastant, sí.
Gràcies, senyor Eduard Ibáñez, advocat, jurista i director de Justícia i Pau. Una abraçada. Parlarem de temes de Justícia i Pau un altre dia.
Quan vulgueu.
Gràcies, una abraçada.
Vagi bé.
Passen 2 minuts i mig d'un quart de set.
La notícia curiosa, amb Rafa Sanahuja.
Què ens porta, Rafa, avui?
Bueno, Ignasi, ahir va arribar la tardor, és important el tema de la tardor.
A 2:15 de 4 de la tarda.
Correcte. I el tema és el següent, que jo porto dos dades. Els investigadors resulta que han descobert, això són els estudis, que la manca de vitamina D, que és la que rebem pel sol, redueix la descomposició dels greixos i desencadena l'emmagatzenament del greix. És a dir, la tardor engreixa.
Vaja.
L'estiu a prima i la tardor engreixa.
Operació biquini és primavera, estiu...
Sí, ara és operació Michelin, directament, ¿vale? I altre estudi, aquest és molt més positiu, molt més bonic, diu que han arribat a la conclusió que és major el nombre de persones que passen de solteres a estar en una relació o compromès. És a dir, la tardor engreixa i enamora.
Molt bé.
Aquestes són les meves dades d'avui.
Gràcies, Rafa, per aquestes dades. De seguida, la taula d'anàlisi.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina,
Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, cobre i seleni, que contribueixen al normal funcionament del sistema immunitari. Ara que s'apropa el canvi d'estació, pren Dinafen Plus. Demana Dinafen Plus a Laboratorios Maen, Punès, o al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68, i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Passen 6 minuts d'un quart de 7. L'impacte de la crisi del coronavirus en la cultura, concretament en la música, és el tema que ens ocupa avui. Dins aquesta situació de paràlisi, que ha tingut una represa molt parcial i restringida des de l'estiu, com tots sabeu, el cant coral és l'àmbit més castigat, tant per la pandèmia com per les mesures contra el Covid. Exigència de distàncies i vigilàncies en els assajos, l'ús permanent de la mascareta quirúrgica, sobretot, l'obligació de descansar cada 45 minuts i la higiene permanent són algunes de les mesures sota les quals es pot reprendre l'activitat en els grups corals. I és que el cant polifònic, coral, reuneix dues característiques que són especialment de risc: la concentració de persones en espais petits i l'expulsió de grans quantitats de partícules de fluids corporals quan es canta, cosa que exigeix no només una distància àmplia, sinó també una posició i distribució de les veus mínimament adequada per minimitzar el perill. En qualsevol cas, després de prop de 6 mesos confinat per la pandèmia, el cant coral acaba de reprendre oficialment l'activitat a Catalunya i ho ha fet amb dues grans cites a Barcelona. La primera ja s'ha fet dissabte passat, va ser la novena mostra de cors de claver, i la segona serà dissabte, aquest dissabte, amb la cantada de la Federació de Cors de Claver en el marc de les festes de la Mercè. Cantaires i músics sortiran als escenaris per retrobar-se amb el públic en directe, en grups reduïts, amb mascaretes i guardant les distàncies, per tornar a gaudir de la música i reivindicar que el cant coral i la cultura popular són segurs. La Federació de Cors de Claver és una de les entitats de cant coral a Catalunya i avui la tenim representada pel seu president, Bruno Nájera. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver vingut.
A tu.
També tenim representat avui el moviment coral català, que és una mica com, podem dir, la casa de tothom, i la seva presidenta, Mercè Cano, també és aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda, senyora Cano.
Bona tarda.
Bé, tenim també la Federació Catalana d'Entitats Corals i altres grups sectorials, com és el cas, per exemple, de la Federació Catalana de Puer i Cantores. També ens acompanya, encara que sigui des de la distància física, uns moments Esther Lara, que és la presidenta d'aquest grup catòlic, la Federació Catalana de Puer i Cantores. Bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, moltes gràcies.
Bé, primer de tot, si els hi sembla, anem a l'actualitat. Com ha estat aquesta represa dissabte passat i aquest proper dissabte, senyor Bruno Nájera, si vol començar vostè?
Doncs bé, des de la Federació de Cors de Claver estem molt contents perquè activament volem treballar per reivindicar la cultura segura, que el cant coral, no mata, directament estem fent servir ja directament aquest hashtag a través de la xarxa. I bé, estem molt contents de la novena mostra, que va ser una mostra típica, que estem acostumats a una gran concentració de cantaires. De fet, l'any passat vam fer una trobada, un concert participatiu a l'Auditori de Barcelona, 600 cantaires. Aquesta vegada ha sigut molt menys, ha sigut 3 entitats amb 15 persones dalt de l'escenari només, 3 entitats que van participar. I aquest dissabte, com bé deies, doncs és una altra, anem més enllà i a part d'un cor, doncs, també hi haurà orquestra. O sigui que intentem que aquesta represa sigui el més segura, amb tota la seguretat, i que això, que la cultura és segura.
I tant, i la cultura amb cant coral, fins i tot, que podíem dir que és la de més risc, la també més risc, és segura, no?
És segura.
Per cert, què es farà dissabte i a quina hora?
Dissabte al Moll de la Fusta, a les 5 de la tarda, a l'escenari de les festes de la Mercè, d'aquí de Barcelona. Doncs això, actuarà el cor Josep Vincent Clavé i l'orquestra Camerata de Gràcia, dos solistes, l'Eulàlia Ara, una soprano barcelonina, i en Jordi González, també, que és un baríton.
Per cert, que vostè dirigirà, em sembla que amb una batuta molt especial, oi?
Sí, que te l'he portat i tot. Perquè
ah, la tenim aquí, molt bé.
Sí, sí, te la vull
entrar. És la batuta del gran mestre Josep Anselm
sí,
Clavé.
Mira, jo aquest matí he anat a buscar-la a la planta noble Clavé, a l'edifici nostre, i és una, la veritat, és patrimoni de la nostra història musical, de poder, és un honor de poder dirigir aquest concert amb la batuta original del mestre Clavé.
El mestre Clavé, doncs moltes felicitats. Al Moll de la Fusta, acte obert, però amb les precaucions i les restriccions, aquest gran concert de la Mercè, del cant coral de la Mercè. El moviment coral català ens pot recordar el que és, senyora Mercè Cano?
Doncs sí, el moviment coral català és una confederació que plega diferents federacions corals, corals infantils, corals joves, corals adultes, i intenta doncs, que tothom s'hi trobi bé, que si algú té algun problema, com ha passat aquest any, doncs poder ajudar-los i poder fer-los més visibles davant de tots els llocs que sigui. Una altra de les joies, podríem dir, que té el moviment coral català és el Cor Jove Nacional de Catalunya, que el mes de juliol ja vam demanar de fer un protocol especial per poder fer un encontre que vam fer a Vic i que vam acabar amb dos concerts i va anar tot molt bé, guardant sempre els protocols de distància, ventilació, mascaretes, i com deia el Bruno, si es compleixen els protocols, cantar és segur.
Doncs tant de bo sigui així, i suposo que vostès han treballat molt també en els protocols i ara també en les represes com a moviment coral català.
Sí, sí, vam fer un protocol junt amb totes les federacions corals de Catalunya, i que és el que figura que totes les corals han de complir. Després el Procicat el va aprovar i ara està inclòs dintre del protocol de cultura. I, bueno...
No, no, digui, tranquil·la.
No, que volia dir que des de que s'ha reprès una mica l'activitat, des del moviment hem fet dues xerrades amb metges especialistes en cant coral perquè tots els cors puguin preguntar quins són els seus problemes o els seus dubtes. Hem dedicat una xerrada a cors infantils i joves i una altra a cors de gent gran i, bueno, hi ha anat tot molt bé.
Molt bé, avui ens acompanya en Bruno Nájera, president de la Federació de Cors de Clavé, i també Esther Lara, que és la presidenta de la Federació de Pueri Cantores, com també Mercè Cano, que és la del Moviment Coral Català. Saludem novament Esther Lara. Bé, els Pueri Cantores, com estan vivint aquesta represa i com han viscut el confinament?
El confinament l'han viscut... Els més joves potser sí que han tingut una mica més de contacte per via de les xarxes i per fer assajos online, però la majoria dels nostres cors són infantils. Llavors la dificultat moltes vegades doncs, de fer aquestes connexions online o inclús reduint els grups, no fer totes les connexions de tothom alhora, sinó per petits més grups. Tot això ha ajudat una mica a continuar donant una mica de vida als cors, no? Moltes reunions de pares, independent doncs, d'aquestes difusió doncs, d'aquest pla de represa del cant coral i d'oferir participar d'aquestes xerrades, doncs xerrades també amb els pares. Ens hem trobat doncs, que, com a molts extraescolars, hi ha hagut pares doncs, que aquest any no han apuntat els seus fills, s'han donat de baixa d'algunes corals, i I bé, també doncs, la situació econòmica també és una situació complexa, la veritat. Teníem doncs, durant tot l'any 2020, tens un programa, tens una sèrie d'actuacions i bueno, una sèrie doncs, també de recaptació de fonts econòmiques doncs, que ajuden a tirar endavant i que ara doncs, encetes un nou curs que això ja no ho tens, no? Però la veritat és que dintre doncs, d'aquesta filosofia de que la cultura és segura, el cant encara ho és més. Nosaltres, com a bonic cantors, que preguem cantant, encara...
Efectivament, és una elevació al cel de la pregària. A més, recordem que el moviment de Pueri Cantores, que va néixer a França, precisament va ser un estímul perquè els nens cantessin la pau, no? Així deia una mica el seu lema.
Sí, sí, i aquest any doncs, bueno, ja han servit inclús per dins del moviment de Pueri Cantores internacional de crear també un cor virtual que s'està unint i que està cantant doncs, per totes les desgràcies que també estan passant al món, a Beirut, i bueno, totes les problemàtiques doncs, que estan tenint arreu del món no? a causa del Covid. No?
Sí.
També hem de donar moltes les gràcies doncs, també a vosaltres a ser també cos de Pueri Cantores doncs, a les nostres parròquies, que també s'han volcat molt oferint-nos els espais, no? L'espai doncs poder fer un assaig, poder cantar dintre d'una església dona molta més facilitat a l'hora de complir aquests protocols i la federació, doncs, evidentment, que està molt suport.
I tant, la Federació Catalana de Pueri Cantores és la que aglutina aquests grups de Pueri Cantores com a moviment internacional a Catalunya. Bé, això que diu Esther Lara, Bruno Nájera i Mercè Cano, em sembla especialment oportú perquè no hem d'amagar tampoc el dolor i els mals moments i la crisi i els pares i mares que deixen d'apuntar els seus fills als cors infantils o gent gran que deixa d'anar als cors o cors de gent gran que no poden haver començat encara els assajos, oi?
Sí, bueno, hi ha cors... l'edat no és un problema. El que pot ser un problema són gent que tingui alguna patologia determinada perquè és obligatori cantar amb mascareta. Llavors, és clar, si algú té algun problema de cor o té algun problema respiratori, és possible que això li costi més. De totes maneres, des d'un punt de vista mèdic, ens han dit que normalment quan es canta no cal respirar tant com fa la gent quan canta sense saber-ne tant, diguéssim. I llavors, potser el fet de portar la mascareta ens pot ajudar a aprendre a respirar i no respirar tant, clar, diguéssim.
I no començar els assajos sufocats, després d'haver corregut, d'estar descansats, oi?
El que passa és que sí que és veritat que hi ha un neguit o una ansietat que bueno, cadascú s'ha de veure com se la pot treure per poder cantar. Però jo penso que si es treu aquest neguit o aquesta ansietat, la gent ha de poder cantar. Està demostrat que cantar amb mascareta no frena el so. El so passa perfectament. Per tant, sobretot amb la mascareta quirúrgica, es pot cantar. A més, té el fuelle que s'obre quan obres la boca, vull dir que no et surt del nas i... Està demostrat que es pot cantar.
Es pot cantar amb mascareta. Bruno Nájera, algun comentari sobre,
sí,
si bueno, vols, sobre els protocols, també?
Sí, a veure, jo, clar, la meva federació, dic que és el target, no?, que es diu, que són els cors adults, i potser el de les corals sèniors, que a mi de gent gran m'agrada més la paraula sènior,
sí,
que és més guai, eh?
Sí, sí. I... Les veus de l'experiència.
Les veus dir. De l'experiència, exacte. Bueno, és com que tenim un cor federat, que és la Universitat de Barcelona, té el cor de l'experiència, no?
Sí,
que tenim el cor a la Gaudium Universitat de Barcelona. Doncs a la Universitat de l'Experiència. Doncs el que vull dir és que, clar, nosaltres, que ens afecta una miqueta el ventall que tenim, que ens afecta dels cantaires, és que els cors adults... potser han trobat el protocol bé, que l'han acollit amb, bueno, no amb resignació, però és el que hi ha si volem retornar al cant coral. Potser els nostres els cors dels sèniors són els que en tinguem més problemes. Tenim problemes d'algun cor que volen començar a l'octubre, que volen veure, també volen anar a l'experiència, no? Veure què està passant, no? a l'actualitat, què passa amb un cor que estan agermanats ells d'una altra població. O sigui, crec que potser a l'octubre la situació estarà una mica més regular i tindrem realment els cors que en aquests moments poden tornar a fer la represa del cant coral.
Tant de bo sigui així, i encara que puguem cantar sense mascareta, tant de bo puguem aviat deixar de portar-la, no? També s'ha de dir, oi, que sí, sempre és millor.
Sí, però s'ha de ser realista.
S'ha de ser realista i que això va per llarg.
Va per llarg, sí.
Doncs, com dèiem, amb la presidenta del Moviment Coral Català, Mercè Cano, amb el president de la Federació de Cors de Claver, Bruno Nájera, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Puer i Cantores, Esther Lara, compartim avui taula d'anàlisi. Ens queda poc temps, però, Esther Lara, m'agradaria preguntar-li com està ara mateix la Federació de Puer i Cantores a Catalunya, quants grups hi ha, ja ens ha dit que molts són de parròquies o d'entitats cristianes?
Actualment la Federació Catalana ha patit un descens dels cors actuals membres.
Sí.
Ara som uns 6 cors, entre la zona del Barcelonès, la zona del Tarragonès, Reus i Lleida i ja Pineda, Girona, són uns 6 cors. I aquest any ens ha frenat molt perquè teníem molts projectes en marxa, teníem un projecte doncs, de conveni d'afiliació de l'Escolania de Montserrat, teníem un cors nous que s'anaven a posar en marxa i tot això ha quedat completament frenat. Llavors, doncs, animarem des de la federació a que aquest creixement sigui tirant endavant. També no ha ajudat gaire doncs, el tema doncs, de frenar les programacions. El fet doncs, que la federació nostra és una federació que també es nodreix molt de les trobades entre nosaltres, les trobades de corals. Llavors, això és una de les coses que ara doncs, també estan a stand-by.
Clar.
I en aquests grups que hem d'estar junts, no?
Sí, aquesta fraternitat, no?, de trobar-se, doncs, si es perd físicament, es perd molt. Recordem que buscant Pueri Cantores, hi ha una web, pueri-cantores, a internet es troba fàcilment, igual que també la Federació de Cors de Claver. Sí. Quants cors en formen part, ara, senyor Bruno?
Ara mateix som 120. 120 cors. Tenim cors de tradició claveriana, que tenen 140 o 160 anys, i tenim cors que són una mica més joves.
Més joves. I en total, ho sabríem dir, quantes corals federades hi ha a Catalunya, senyora Mercè Cano?
Quantes n'hi ha de federades, no t'ho sabria
dir. Podríem dir que
exacte.
Són centenars, no?
Sí, centenars, sí, segur.
Sí, doncs...
són moltíssimes.
El cant coral, per tant, ho podem afirmar clarament, sí. I amb permís d'altres manifestacions culturals, és patrimoni de la cultura catalana.
I tant,
per tant.
Exacte.
És que jo crec que en algun moment tots hem cantat en un cor, si
sí,
no sigui
que sí.
Cor, encara que sigui un cor parroquial, des d'un cor de la parròquia, fins a un cor d'una associació...
I que sovint són molt dignes, els de les parròquies,
sí,
també.
Sí.
Escolta, ja ens entenem.
Que hi ha parròquies que, escolta, que realment a tot el que és l'Eucaristia, entre cometes, li diria que és un espectacle.
Ho cuiden molt. Sí,
cuiden
sí,
moltíssim sí. La qualitat de les cançons i de l'afinació.
Sí, Esther Lara volia puntualitzar alguna cosa sobre això.
Sí, deia que una Eucaristia, la celebració, és un gran concert.
Clar.
Sí.
Es fa per un motiu, diguéssim, que va més enllà de l'espectacle, per entendre'ns, però que és...
Es vol digne i,
exacte,
per tant, també és una...
Es vetlla per la qualitat.
És una actuació.
Sí.
La riquesa de la música litúrgica és...
Sí, és sensacional, i tant que sí. Doncs des d'aquí animem també els que ens escolten i poden estar implicats en la preparació de cors parroquials, doncs també que si tenen nens, sobretot, o joves, que contactin amb la Federació de Puer i Cantores, com també ho poden fer naturalment, i en àmbits més fora de l'àmbit religiós, amb les altres federacions, també la Federació Catalana d'Entitats Corals, no ens oblidem, i evidentment el Moviment Coral Català com a gran aglutinador i la Federació de Cors de Claver. Ens queda poc temps perquè volíem acabar avui amb una petita peça de cant coral, que els oients sentin, no? Moltes ens podríem triar, no? Nosaltres n'hem triat una, però bé, gràcies, Bruno Nájera. Recordem a les 5 de la tarda dissabte al Moll de la Fusta de Barcelona aquest concert de la Federació de Cors de Claver per la Mercè.
Exacte. Que esteu tots convidats, que és gratuït i es pot reservar l'entrada a través del web de l'Ajuntament de Barcelona.
Hi ha recinte exterior, però s'ha de reservar.
Sí, s'ha de demanar el nom i el telèfon.
Gràcies també, Mercè Cano, i Esther Lara, des de la distància, però també molt a prop. Adéu-siau a tots.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Doncs amb el cant de la Senyera ens acomiadem com a petit homenatge també a l'Orfeo Català. Fins aquí el Mirador de l'Actualitat.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Raül, l'hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de Síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.